els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Matrícula oberta.
El que fem normalment és obrir la matrícula, aquesta matrícula oberta a l'espai d'educació del programa. I, de fet, la setmana passada ja ho comentàvem, Olga, comentàvem amb el Juanjo Fernández com podem distribuir aquestes hores que, diguéssim, festives pels nostres petits que ja han començat les vacances.
I que nosaltres seguim treballant.
Com es concilia tot plegat? Doncs em sembla que tot seguit, amb la Caterina Suranyes, ens donareu bons consells, sobretot focalitzats en l'anglès, no?, aquest estiu.
Sí, aprofita tot aquest temps lliure per potser abraçar l'anglès i altres llengües a banda del castellà i el català. Per tant, si et sembla, saludem a la Caterina Suranyes, que és professora investigadora responsable de la línia de llengües de Greda de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Molt bon dia, Caterina.
Molt bon dia, què tal?
Bé, molt bé. A veure, que hi hagi més temps lliure és una oportunitat per a aquelles activitats que durant la resta de l'any no hi ha tant de temps o que aprofitem l'excusa de no tenir temps per no fer-les?
Exacte, totalment. Sempre és una bona oportunitat per fer coses i, en aquest cas, per fer servir les llengües, per aprendre'n, per ser-ne conscient i per fer-les servir. I tant, clar que sí.
Ara dèiem les llengües, suposem que més o menys a totes les famílies la gent parla castellà i català, i després hi ha altres llengües, no? I una que està molt present o que les famílies majoritàriament tenen present al llarg de l'any és l'anglès, perquè se'n fa a l'escola, és l'altra llengua, no?, a banda del castellà i el català, perquè sovint les criatures fan anglès fora dels centres escolars, perquè tothom té molta falera, perquè ara tothom parli bé anglès, o com a mínim sigui capaç de comunicar-se, d'entendre, més enllà de que tingui o no accent. I tot el que ens proposes és una mena de repte familiar, que s'hi sumi tothom al carro aquest.
I tant. Bueno, és que jo el que proposo és que la realitat és que, com molt bé acabes de dir, l'anglès no només està per tot arreu, sinó que tothom té o es té aquesta falera per aprendre anglès, perquè, i això jo diria que és com inqüestionable, no? És una llengua amb la qual ens comuniquem, no sé si li podríem dir llengua franca o no, però és una llengua de comunicació que depassa totes les fronteres imaginàries possibles, però, curiosament, entra poc a casa, no? Les famílies tenim una obsessió, potser potser és una paraula massa forta, però sí que és tenim molt clar que de cara a prosperar, de cara a ser algú, la societat ens marca i ens diu que és important saber llengües, però curiosament les llengües entren poc dins de casa, no? Llavors, una bona proposta, una bona idea pot ser que durant l'estiu, quan, com tu has dit, hi ha més temps lliure, doncs aprofitar aquest temps perquè les llengües entrin dins de casa. I no hi ha millor manera que entrin en què es converteixin en una cosa que no només sigui cosa de les criatures que han d'aprendre, sinó que pot ser un repte familiar, no? Un repte que entomi de família com a tal, perquè, com he dit en altres ocasions, no només els nens i les nenes han d'aprendre o han d'aprendre altres llengües, sinó molt sovint les experiències que tenen les famílies en relació al seu propi aprenentatge, és a dir, les famílies que ara tenen 40-50 anys, que tenen criatures petites, també han après anglès a l'escola i tenen les seves pròpies experiències que molt sovint traslladen o no cap a o vers els seus fills, no? Per tant, intentar reconvertir aquests temps lliure en una oportunitat per aprendre i fer coses en les llengües.
Per tant, que els adults no es desentenguin, no? Que no sigui allò de no, ells ja fan anglès, ells estudien, o intenta llegir una estona en anglès, o per què no poses això en versió original, sinó que els adults també s'apropin a fer aquest altre abordatge, que són adults que possiblement l'empresa els paga classes d'anglès o que han hagut d'aprendre anglès de grans o que en saben de sempre i creuen que, com ja en saben, doncs no han de fer res.
Exacte, totalment. De la mateixa manera que oi que amb tot el que és la gestió de digital, la gestió dels mòbils, nosaltres com a adults som referents, amb temes de llengües passa exactament el mateix. Llavors, si entenem que l'aprenentatge de llengües és un aprenentatge basat en l'ús, per tant, un aprenentatge real, que entenem que les llengües són, no són artificials que estan en llibres per omplir buits només, sinó que serveixen per comunicar-se, serveixen per entendre pel·lícules, serveixen per entendre una cançó que t'agrada d'aquella cantant coneguda, serveixen per entendre el TikTok d'aquell, etcètera, etcètera. Es poden convertir, no?, en eines dins de l'espai familiar en què tots els membres de la comunitat familiar el puguin fer servir, no? I es pot convertir en un joc molt més amable que no pas el has de repassar anglès, perquè al setembre o ara has de fer test, o ara has de fer, no? I visca la titulitis, no?
Per tant, aquest aprenentatge real suposaria que, ara parlarem del que podríem fer a casa, però suposem que marxem de vacances, estem a fora i bé, pràcticament a tot arreu, si no és Espanya, ens hem de comunicar en anglès, no? Que nosaltres també fem el primer pas, que vegin que ens atrevim a parlar anglès encara que no siguem uns grans experts. Si ho som, per descomptat, però encara que no ho siguem, que no passa res si tenim accent, que l'important és això que tu deies, utilitzar la llengua, intentar comunicar-nos amb els altres...
Totalment. I no només en aquesta llengua, sinó en les altres. Mira, jo quan era petita viatjava molt amb els meus pares i quan viatjàvem, quan arribàvem a un país nou, la primera cosa que fèiem sempre era aprendre com es donaven les gràcies, com es deia bon dia en la llengua, les llengües que es parlaven en la regió on estàvem. I això diu molt d'aquesta empatia lingüística, d'aquest saber estar, d'aquest sentit comú lingüístic, no? que és com entenem com haurien de ser les llengües i com les hauríem de percebre. No? El mateix passa amb l'anglès. Tu te'n vas a Anglaterra, doncs, no només és... Quantes criatures, i això passa tant amb criatures com gent gran, té no sé quin nivell d'anglès i després van a Anglaterra a demanar un cafè i se senten que no el poden demanar o que no l'entenen quan algú els hi parla, no? Llavors, tot això passa per intentar baixar l'anglès, contextualitzar-lo molt més i deixar-se anar i començar a experimentar i començar a veure, a provar. I això tant ho poden fer els nens i les nenes com ho poden fer els adults. Ho han de fer els adults.
Clar. M'ha agradat molt això que has dit de l'empatia lingüística, no ho havia pensat mai, que ens obre moltes més coses, perquè la llengua és una porta d'entrada a conèixer una cultura, una gastronomia, no? A conèixer gent...
Una manera de fer i d'entendre el món, de tot.
Que bé, empatia lingüística, em quedo amb aquest terme. I a casa? Perquè, clar, a casa, en principi, si nosaltres ens comuniquem en català, fer-ho en anglès és com una mica com si n'hi parlés.
És que ningú està dient. No és l'objectiu, no és l'objectiu.
Com
però
ho podríem
jugar
fer?
Podem jugar a llengües.
I com
si
es fa?
Si nosaltres tenim ganes de despertar consciència lingüística, doncs si jo, per exemple, he d'anar a comprar i faig servir la nevera per anar apuntant les coses que em falten, doncs jo les apuntaré, o qui sigui que ho apunta, doncs apuntarà amb la seva llengua habitual. Doncs un repte pot ser intentar-ho apuntar amb una altra llengua, no? I llavors fer allà, doncs, un glosari, no?, d'allò que ens falta en diferents llengües, per exemple, no? Això és una cosa a fer, no? Mirar una pel·li. La pel·li, normalment, d'això depèn de moltes famílies i algunes famílies que ja des de ben petits els infants ja miren les pel·lícules sempre en versió original. Però en moltes famílies això no passa. Doncs si no passa, un repte pot ser començar-ho a fer. Posar els subtítols en català a sota? Perfecte, cap problema. No, és que no és qüestió d'aquí de no entendre. No, però anem a fer presents les llengües, anem a visibilitzar-les. Quan nosaltres treballem amb les escoles, intentem una mica ajudar-los a vegades a transformar aquesta mirada cap a una mirada molt més plurilingüe. Per tant, per fer florir totes les llengües que existeixen a l'escola, el primer pas sempre és la visibilització, no? Si han de veure, s'han de palpar les llengües. I el mateix passa a la llar, no? Si tu mires la teva biblioteca que tens a casa teva, serà amb la teva llengua, que és aquella que et sents teva, però està bé també que hi hagi presència d'altres llengües, no? I això... No? Si tu tens el Petit Príncep en català, que l'has tingut tota la vida, que t'han regalat aquella edició, que no sé què, doncs pot ser interessant també tenir-ho en la seva llengua original, per exemple.
Per tant, ara que dius això de palpar llengües, estic pensant, quan fem els turistes, no? quan viatgem, podria estar bé també dur-nos un llibre més o menys complex, no cal que sigui una novel·la de 300 pàgines ni de 600, però... algun llibre, fins i tot pels més petits, que després llegim a casa, que potser no sabem com es diuen les paraules, però les busquem, que és aquest passar-nos-ho bé mentre aprenem.
És que si... Per aprendre, tu has de passar bé. Qualsevol cosa. no? Llavors, amb les llengües passa exactament el mateix, no? Les llengües, molta gent té una experiència molt negativa amb l'aprenentatge d'anglès, i això no pot ser. O sigui, hem de reconvertir l'aprenentatge de llengües en una cosa xula, divertida, interessant, estimulant, no? Morbosa, inclús, no? I va d'això tot plegat. Per tant, busquem espai, generem entorns amables, no? En què les llengües floreixin i en què s'hi puguin fer coses. I aquest és aquest despertar, aquesta consciència lingüística, que és tan important i que incideix tant en l'aprenentatge.
I si creem aquests espais on les llengües floreixen, també pot ajudar a crear com un nou vincle familiar. Vull dir, una nova manera de relacionar-nos, igual que potser ho podem fer quan anem a veure futbol, no?
Totalment, totalment d'acord. Mira, et posaré un exemple. Això va passar en una escola, però és perfectament traslladable en un entorn familiar. Vam començar a treballar amb una mestra de cinquè, no? Que estava, ella era mestra d'anglès, i les classes no acabaven de fluir. Val? Llavors, vam intentar, o vam acompanyar-la en una mica en què les llengües dels nens i les nenes de la classe, que n'eren moltes en aquell cas, es fessin servir per aprendre anglès. No? I fèiem servir la traducció, per ser la traducció, però des d'una perspectiva pedagògica, no? Per aprendre. Uh-huh. Per tant, els nens i les nenes escrivien contes en anglès que traduïen a les seves llengües maternes. Val? Llavors, els portaven a l'escola, etc. Llavors, aquesta mestra, jo li vaig dir un dia, per què no tradueixes tu un conte a la teva llengua materna? I ella va dir, la meva llengua materna és el castellà. Bueno, doncs la teva llengua materna. Llavors, ella va fer això, va fer aquest mateix exercici. El mateix exercici que havien fet. I, perquè la idea també era que els nens i les nenes deixin a casa, perquè, clar, hi ha molts nens i nenes que tenen competències diferents amb les seves llengües. Saben llegir, però no saben escriure o saben parlar-lo, no? Llavors hi ha una mare o un pare o algú, no? Llavors, havíem d'anar a casa, encoratjàvem, no?, els nens i les nenes que anessin a casa, i ella va fer el mateix. Va anar a la seva mare a traduir aquell conte que la mare no sabia anglès, però entre les dues el van traduir al castellà. Val? Ella va explicar això. La complicitat que es va crear entre aquella mestra i aquells nens i aquelles nenes, no? Perquè la pràctica havia sigut la mateixa. Va haver-hi com aquí un clic, una transformació pedagògica, en aquest sentit, no? De complicitat, de dir tots estem en el mateix vaixell i tots remem cap a un mateix port, no? Que és aquest benestar de llengües, és aquest que ens hi sentim a gust. Perquè si ens hi sentim a gust, l'aprendrem tan bé i tant ens ho passarem tan bé aprenent que va d'això plegat, entenem, no? Doncs el mateix una mica passa a casa. Els nens estan allà, han d'aprendre anglès, han d'aprendre... I els pares i les mares, molts pares i mares ara tenen feines en què les llengües són una eina que cal tenir o que cal saber o que cal fer coses amb ella. Doncs l'estiu és una boníssima oportunitat perquè això comenci a passar.
Ara, per qui ens està escoltant, els adults, els referents, no?, de la família, els models que diuen és que no en tinc ni idea, però ni idea, és que et puc dir gràcies i poca cosa més. Es poden plantejar també que hi hagi un canvi de rols, o sigui, que no siguin ells els que en saben, sinó que són els fills que els poden ajudar a ells, que també ells els deu empoderar.
Totalment, però és que a més, generar aquests entorns parteix de replantejar-se aquest vol dir no saber, que això hi ha una podríem dir, una percepció, jo quasi que diria estructural, de d'aquesta societat, que és el jo no sé, no? En comptes del que sé, o sigui, en comptes de valorar o posar en valor el que sí que sé, no? Em plantejo tot allò que no sé, no? I en l'anglès passa molt perquè les experiències, reitero, en l'aprenentatge de l'anglès sobretot, encara són molt negatives. No? Jo no sé anglès, jo no sé, bueno, però potser no saps parlar o no et sents còmode, però segur que si et poso una frase saps dir-me què vol dir en català, encara que no et faci vergonya dir-la en anglès, per exemple. O sigui, aquest saber i no saber és molt qüestionable i jo crec que com a adults i com a mares i pares que som, tenim una responsabilitat cap als nostres fills que és justament qüestionar-nos aquest saber o no saber, no? Perquè quan el nostre fill o filla ens diu, és que jo no en sé, tu com a mare o pare dius, com que no en saps? A veure, què és el que sí que saps? No? Per tant, en el cas de les pares i les mares és exactament el mateix.
I també en aquest temps lliure que tenim, podria estar bé aprendre una nova llengua tots alhora? Estic pensant ara, no
totalment.
Sé, Duolingo, és la primera app que m'ha vingut al cap.
Exactament, exactament. Jo, de fet, tinc alguns amics i amigues, famílies, com si que és el repte familiar, no? Un Duolingo italià-francès, per exemple. No? I a veure què està passant i a veure com funciona. Totalment. Però també és bonic que això es contextualitzi. O sigui que no és, ai, mira, anem a aprendre francès perquè... que també està molt bé, però si tu te'n vas a França, amb encara més raó. O si tu has vist una pel·lícula que t'ha interpel·lat d'una manera no sé com, doncs mira que bé, doncs no. O si tu és que a Finlàndia fan no sé què, que vull saber de les aurores boreals, no? Mm-hmm. Va d'això tot plegat. Mira, a tota la coordinació que jo porto d'internacionalització, d'intercanvi d'alumnes que marxen a l'estranger, a moltes universitats és obligatori fer una assignatura, que ara em ve el cap això de Finlàndia perquè ho he dit, que en el cas d'una de les universitats de Finlàndia, d'Oulu concretament, han de fer tots els alumnes que hi van una assignatura que es diu Survival Finnish. O sigui, finès per sobreviure. I vull dir, al final és una llengua difícil, complexa, que té molt poques connexions amb llengües de molts dels estudiants que hi van, però l'aposta és que cal saber-ne una mica per poder-hi sobreviure. Doncs és una mica va d'això, no? Tot plegat. Tinc ganes d'aprendre una nova llengua. Per què? Per sobreviure demanant un cafè, per anar a un supermercat, per posar gasolina, per... no?
També podríem llegir llibres? O sigui, que llegim el mateix llibre en família, uns en una llengua, uns en una altra, o compartir una lectura en veu alta amb una altra llengua que potser tots llegim amb el mateix accent català, tot i que estem llegint francès o anglès o italià.
Jo crec que això com a joc, o sigui, també cal pensar que sigui una cosa que sigui... O sigui, quan no hi ha comprensió, no hi ha comprensió. Vull dir, no hi ha una altra. Llavors, pel fet d'intentar doncs, llegir amb una llengua que no és una llengua que tu coneguis, com a joc, i tant, jo crec que també és a buscar coses que motivi a tothom a fer, com si diguéssim a la vegada, no? Llavors, doncs, si és un, jo què sé, doncs això, llegir un conte en anglès, per exemple, entre tots, que cadascú llegi un capítol, perquè tothom té, se sent còmode podent llegir en anglès, perfecte, si és... Jo et diria, no sé si és en una llengua que ningú coneix, pel divertimento de fer veu, vull dir, per intentar-ho, jo crec que està molt bé. Però més enllà d'això, no sé si cap a on va, com si diguéssim. Sunshine in yellow, vent saharaui, tens esmearin et sol. No me das miedo, Carmen Consuelo, es dromedaris a Liverpool, dàtils piscines, tei pastes fines, butterfly singing my song.
Amb la Caterina Sugranyes, a matrícula oberta. La Caterina és professora de l'Encarna Universitat Ramon Llull. Estem aprofitant de les vacances. A veure si ho diré. Estem aprofitant per parlar de les vacances i d'aprofitar el temps lliure per potenciar la nostra empatia lingüística, per crear espais que floreixin les llengües. I, clar, com dèiem al principi amb la Mercè, els infants i joves tenen molt temps lliure, però possiblement nosaltres encara ens queden unes quantes setmanes de feina, o si ara tenim vacances haurem de treballar a l'agost, perquè no tenim més de 70 dies amb temps lliure. Per tant, nens, nenes, adolescents, és molt possible que facin casals, que facin colònies o que se'n vagin a l'estranger, perquè moltes d'aquestes ofertes lúdiques i de lleure, les llengües, però sobretot l'anglès, estan molt present. Segur que és un dubte que sorgeix tots els anys en moltes famílies. Val la pena que els nostres fills marxin 2-3 setmanes a l'estranger a unes colònies immersives on es parli tot el dia en anglès, o és necessari que es faci classe i també s'ho passin bé una estona? Hi ha una fórmula màgica que pugui servir més o menys per a tothom a l'hora de plantejar-se què fer?
Jo crec que no. No existeix una fórmula màgica i probablement i molt sovint tampoc els mitjans econòmics per fer-ho fer, no? Per tant, també és buscar com si diguéssim les estratègies. Està clar que, i això, tota l'experiència i la recerca ens ho avala, la manera d'aprendre una llengua és de forma immersiva, val? I és de forma immersiva i també en forma de goteig, no? Es diu drip teaching, no? Un drip és una gota, no? Que vas fent a poquet, però cada dia una mica, no? Per tant, el que es planteja molt sovint, vine a Anglaterra 2 setmanes que aprendràs anglès, bueno, no sé si aprendràs anglès, no sé què vol dir les expectatives de cadascú, quines són d'aprenentatge de l'anglès, però està clar que tot ajuda i tot suma. que això és la recepta per la qual tens un èxit assegurat en l'aprenentatge de llengües? No, molt probablement no. Dependran d'un munt de variables, entre les quals, i jo ara parlo per intuïció i per, pel que sé de coneguts meus que ho han fet, perquè jo ni ho he fet, ni els meus fills ho han fet, ni tinc experiència personal en haver-ho fet, però bueno, doncs que hi ha moltes d'aquestes experiències, doncs que hi ha molts nens i nenes que marxen en un grup des d'aquí. Per tant, en quant a diversió, en quant a poder sortir a l'estranger, en quant a viure experiències noves, que per mi és tan important com aprendre llengües, endavant. Ara, com a mare o pare que vol és que el nen o nena aprengui en anglès, jo crec que és una manera que pot sumar, però que no necessàriament es tradueix en un aprenentatge total de la llengua. Mm-hmm. Perquè, repeteixo, només una cosa, perquè crec que és molt important, no? Les expectatives que tenim com a adults, no? Són condicionen tant els nens i les nenes que jo crec que a vegades val la pena revisar-les, no? És que el meu fill no parla anglès. Ha fet no sé quants cursos d'anglès i no parla. I llavors preguntem, però ell l'entén? I diuen, com? Ah, no sé, però que no parli no vol dir que no sàpiga. O per aquell adult, saber anglès vol dir parlar-lo només. Perquè els nens i nenes, o qualsevol persona que aprèn una llengua, passa per un període de silenci, en què, com un nadó quan aprèn, no emet, però absorbeix, no? Llavors, a vegades penso que necessita molta revisió per part dels adults en aquest sentit, no? Si ha ido i no parla res. Ah, no sé, invertit tants diners i res. Bueno, no sé si res, sí, tant res, no ho crec. No?
I escolta'm, independentment de si han après més o menys, si eren molt o poc immersives, quan tornin, clar, si no utilitzem la llengua, si després aquí el context no és immersiu, allò es va diluint, no?
Bueno, però això és com aprendre a conduir, no?
Això t'anava a dir.
Va quedant, això va fent, com es diu en català, femella? Es diu així, femella? Ja m'entens el que et vull dir, no? Va creant allà un pòsit,
no? Bueno, és com
un
ambici, no?
Exactament.
Que no ho perds.
Exacte, no es perd, però és veritat que cal treure de tant en tant i fer-lo florir una mica, no? I polir-lo una mica, no? Però sí que és cert que això està claríssim i que no sé si he sonat molt derrotista abans, però que totes aquestes experiències està claríssim que sumen, i sumen en positiu, i està molt bé fer-les, no? Si un té la sort de poder-les gaudir o de poder-les fer, jo penso que i tant. Però que a l'hora de la veritat, l'anglès s'aprèn si es fa servir. No? Vull dir, realment, entenent el que cadascú vulgui entendre per aprendre. Si tu el que vols és aprovar el proficiency o vols aprovar un first certificate omplint buits, no? I sabent de la gramàtica, això és un aprenentatge de la llengua. Ara, si el que vols és saber-te comunicar, saber-te expressar, saber, no? Pot ser que sigui un altre tipus d'aprenentatge.
En qualsevol cas, quan tornin, si no tenen l'oportunitat d'utilitzar tant la llengua com quan han passat l'estiu en un entorn immersiu anglosaxó, sí que aquí tornaria a funcionar tot el que hem dit abans, no? Potenciar l'empatia lingüística sempre que es pugui,
totalment.
Estar sempre que es pugui en contacte amb la llengua, i potser, si a l'estiu ens hem acostumat a fer aquesta mena de jocs o aquests reptes lingüístics per tota la família, podria estar bé no deixar-los i seguir...
Totalment. Totalment. És que la casa s'hauria de convertir en un espai de llengües, de la mateixa manera que les escoles s'hi converteixen, no? I perquè això és competència plurilingüe, això és, no? Viure en un entorn en què hi ha unes llengües maternes o de casa o pròpies, com les hi vulguem anomenar, no? Però que s'hi respiren llengües. I el que al final el que volem aconseguir és que... o almenys com de la manera que jo ho entenc, és que els infants, quan es trobin davant d'un entorn que no coneixen o que no entenen, sàpiguen tenir estratègies per ensortir-se'n, no? Perquè aquesta és la competència intercultural que totes les polítiques lingüístiques i culturals del món, parlem d'Europa, potser, no? Promouen. Per tant, va d'aquí. Vivim en un món divers en què necessitem persones que se sàpiguen desenvolupar amb soltura, amb tinguin aquestes estratègies, no? Per poder-s'hi moure. No? I per tant, nosaltres hem de generar entorns perquè els nostres infants s'hi puguin desenvolupar i de forma bé, còmoda i que s'ho passin bé fent-ho.
Ara que deies això de generar els entorns, què poden fer aquelles famílies que, tot i que ho intenten, no acaben d'aconseguir que els fills s'acabin enganxant o tinguin interès per aquesta empatia lingüística, no? Que no... Que ho vegin més aviat com una pèrdua de temps, que creuen que no té res a veure amb ells això de parlar anglès o francès o italià.
Mira, tenim la gran sort de que la nostra societat, jo no m'atreveixo ja a dir si és bilingüe o què és exactament, no? Però vivim en aquesta societat nostra, catalana, i conviuen unes llengües de per si, no? Llavors, això mateix ja es pot aprofitar per fer consciència lingüística, no? Dues llengües diferents que s'hi semblen molt, que tenen connexions entre elles, que moltes d'elles tenen préstecs d'altres llengües també, i que començant per allò que un ja sap, no? Podem anar a buscar altres llengües també, no? I podem buscar altres connexions. Jo crec que la realitat és que no cal anar gaire lluny per adonar-se'n de la necessitat d'això, no? I no anar gaire lluny vol dir sortir al carrer. La realitat és aquesta, o sigui, no cal agafar un avió per saber que un necessita o que és interessant que se sàpiga, no? I això penso que és una mica a vegades obrir els ulls, no? I sortir d'una zona de confort, no? I pensar que les llengües són els llibres.
Doncs obriem els ulls.
Vol dir, exacte, cal obrir bé els ulls, obrir-los al món.
Caterina Sugranyes, professora investigadora de Blanquerna Universitat Ramon Llull, moltíssimes gràcies i molt bon
gràcies
estiu.
Gràcies a vosaltres.
Que
igualment,
vagi
que vagi molt bé.
Adéu.
Una abraçada. Adéu.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.